Hola, bona tarda.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només mig euro al dia.
L'esport al punt.
Han saltat totes les alarmes a l'Espanyol. El divorci entre afició i jugadors podria tenir conseqüències imprevisibles en el futur de l'equip. David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui s'ha fet l'últim entrenament de la temporada i algun jugador dels més reconeguts ja ha apuntat que serà l'últim entrenament a la disciplina de l'Espanyol.
Doncs sí, Albert Riera, una de les peces claus de l'Espanyol dels últims dos anys, se'n va. El jugador mallorquí ha pres la decisió d'abandonar l'Espanyol i ja ho ha comunicat al club. Avui ha fet l'últim entrenament perquè no l'han convocat per jugar a l'amistós de demà contra l'Europa que tanca la temporada. La decisió de Riera és ferma, no hi ha volta enrere, no vol continuar l'Espanyol ni un dia més. Les raons, no se sent estimat per l'afició. De fet, la decisió definitiva la va prendre diumenge passat a l'últim partit de Lliga quan va veure les pancartes de l'afició contra els jugadors. També que no s'ha sentit recolzat per la directiva i, finalment, que creu que l'Espanyol ja no pot progressar més com a jugador. Ara, per tant, club i jugador simplement esperen que arribi una oferta perquè Riera se'n vagi. Albert Riera s'afegeix a les baixes ja sabudes. Avui el director esportiu, Paco Herrera, ha comunicat a 5 jugadors que no continuaran. Són els cedits Lafuente, Clemente i Everton, i també Moja, que acaba contracte, i Fredson, que el rescindirà. Amb aquest escenari, l'altre centre d'atenció és el futur incert de l'entrenador d'Ernesto Valverde. Fa uns instants, el director esportiu Paco Herrera s'ha limitat a dir que el que hagi de ser serà una resposta del tot enigmàtica. Un dels capitans, Dani Harke, ha explicat les sensacions de la plantilla.
Es que no lo sé, es decisión suya, él no ha dicho nada, o sea, no... Yo supongo que si tiene contrato, en teoría, pues bueno, tendría que seguir, pero bueno, no sé lo que pasará al final.
Amb tot aquest panorama, demà, últim partit de la temporada, un amistós al camp de l'Europa per celebrar el centenari del club escapulat i on hi haurà nous jugadors del filial.
Gràcies, David Clopés, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Més futbol. Ara mateix la plaça Roja de Moscou podria haver estat plena de milers d'aficionats catalans esperant amb nerviosisme l'hora de la veritat. Era el somni de la temporada blaugrana, un somni que es va quedar en somni. La realitat és que avui hi ha la final de la Lliga de Campions a la capital russa, però els protagonistes són el Manchester i el Chelsea. Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda.
Un català entre els convocats pel partit, Gerard Piqué, un vell conegut, Belletti, i totes les mirades centrades en Cristiano Ronaldo.
Molts noms propis es jugaran avui la glòria europea a l'estadi Luzhniki de Moscou. Cristiano Ronaldo, botador d'aquesta temporada, lidera un Manchester amb olfacte de gol, capacitat defensiva i una medular potent encapçalada per Scholes i Carrick. Pel futur reforç blaugrana, el defensa Gerard Piqué, aquest partit tindrà regust de comiat. El tècnic Alex Ferguson és fidel a l'estil de joc de l'equip.
Crec que el que hem de fer és jugar amb tota la nostra força, fent bones passades, mantenint l'habilitat per crear espais a les jugades, i estic segur que ho podem fer. Així que no vull que canviem gaire, però crec que hem de parar atenció a la força del Chelsea sense qüestionar-nos.
Per la seva banda, el Chelsea arriba a Moscou pensant en aixecar la seva primera Copa d'Europa. Drogba és la icona de l'equip, acompanyat per jugadors com Ballack, Lampard i també l'heroi de París, Giuliano Belletti. El tècnic Abraham Grant destaca el potencial del rival, però aposta per la igualtat.
El Manchester és un equip molt bo i ha fet una molt bona temporada. Amb aquestes diferències no és fàcil guanyar contra ells. Els defenses són molt bons, el mig del camp és molt bo, són un gran equip. Et pots preparar per diverses situacions de joc, però no pots saber exactament com serà. Crec que serà un bon partit entre dos bons equips.
S'han desplaçat fins a Moscou uns 50.000, volem dir, aficionats anglesos controlats per 6.000 policies.
El Manchester ha guanyat dos títols de la Lliga de Campions, el Chelsea encara no s'ha estrenat, el partit coincidirà més amb el 50 aniversari de l'accident d'avió en què van morir mig equip del United. A més, fa 40 anys que el Manchester va aixecar la seva primera Copa d'Europa. Com dèiem, aquesta final de la Lliga de Campions es contemplava com el gran somni del Futbol Club Barcelona, a l'hora de la veritat no ha pogut ser. El club continua passant els últims dies abans de començar vacances, amb moltes incògnites, una d'elles de cara al futur. Ronaldinho. On és Ronaldinho? El brasiler segueix sense donar senyals de vida. Es va lesionar el 3 d'abril, trencament muscular. Els metges van fixar un termini de recuperació de 6 setmanes, 6 setmanes que han passat, i el brasiler que continua sense aparèixer pel camp d'entrenament. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Avui el Barça, o el que queda del Barça, ha tornat a la feina, però a Ronaldinho ni se l'ha vist ni se l'espera.
I la gran pregunta en aquests moments és si el club el farà viatjar a l'Aràbia Saudita diumenge, dilluns, jugant un amistós, tot i que no pugui jugar. Sembla difícil. Oficialment, Ronaldinho continua lesionat. Gairebé fa 7 setmanes del trencament muscular, que l'havia de deixar de baixa un mes i mig. Els terminis s'han complert, però Ronaldinho encara no ha tornat. El brasiler diu que encara no està recuperat del tot i la seva intenció és evitar el viatge a l'Aràbia Saudita perquè no pot jugar i per no jugar no vol viatjar. Els dirigents del Barça volien al contrari, que Ronaldinho hi anés tot i no poder jugar. Si el brasiler no fa el desplaçament, finalment el club es veurà forçat a tornar part dels diners que ja ha cobrat per aquest amistós, una mica menys de 2 milions d'euros. No és que hi hagi una obligació per contracte amb els àrabs, però els directius volen mantenir les formes i sense Ronaldinho tornarien parts dels diners. És el que va fer a l'estiu l'Inter de Milà, l'últim gamper. Va presentar un equip de suplents, el Barça es va queixar i els italians van retornar 300.000 euros. Amb Ronaldinho a l'Aràbia Saudita, ni que fos per assistir als actes institucionals amb els xeics, els 2 milions d'euros quedarien intactes. L'amistós és dilluns i aniran, en principi, entre d'altres, Messi i Eto'o. L'equip l'hauran de completar jugadors del juvenil perquè els del filial estan immersos en la fase d'ascens.
Encara més futbol, el tècnic del Racing de Santander, Marcelino, ha comunicat aquest matí que deixa el club càntabre, puntualitzant que s'han superat els objectius previstos i que no té cap acord amb altres clubs. Marcelino ha portat el Racing fins a les places de la Copa de la UEFA.
En resum, aquests són els millors anys de la nostra vida.
Comencen els millors anys de la nostra vida. Ja els tenim aquí, són els amics tertulians. Lluís Mascaró, director adjunt del Diari Esport, bona nit.
Hola, bona nit.
Josep Maria Minguella, història viva d'aquest club, bona nit.
Gràcies, bona nit.
Amb el Joan Carles Carbí, bona nit.
Bona nit.
Jordi Puntí, molt bona nit.
Bona nit.
Professor Cristòloc, bona nit.
Bona nit.
Com anem?
Els millors anys de la nostra vida. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, 2 hores d'esports a Catalunya Ràdio. Amb Bernat Soler.
Demano un fort aplaudiment.
Avui arriba l'etapa més dura de muntanya a la Volta a Catalunya. Banyoles, la Seu d'Urgell, 4 ports. El noruec Husqvarna, que defensa el lideratge. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Avui pugem al sostre de la Volta en una etapa reina que ha sortit de Banyoles i arriba a quarts de 6 a la Seu d'Urgell. No hi ha final en alt, però els corredors hauran de superar 4 dificultats muntanyoses, 2 ports de primera categoria, l'alt de Cubet, l'alt de Castellà de Nuc, un de categoria especial, l'alt del Pedraforca, i a 50 quilòmetres de l'arribada, l'alt de Josa del Cadí, de segona categoria. Abans de la sortida hem pogut parlar amb un especialista en la muntanya, el corredor del CSC, Carlos Sastre.
No, és una etapa, creo que dura. Si le falta quizás al final en alto que le haga un poquito más atractivo para corredores de mis características, ¿no? Luego también el último puerto está pues relativamente lejos de meta, aunque la zona final sea de repecho, sea una zona pues bastante selectiva, ¿no? Pero bueno, creo que es una etapa bonita que puede dar un juego importante y que, bueno, creo que en esa parte final, si es un grupo pequeñito y tal y no hay muchos corredores que puedan, del mismo equipo, que puedan controlar la carrera de una manera especial, pues creo que va a poder ser atractiva de cara al público, ¿no?
Sastre arriba a la Volta a Cataluña para preparar el Tour.
Bueno, no estoy mal, ¿no? Me falta todavía, estamos a un mes y pico de empezar el Tour de Francia. Es mi primera competición después del descanso que tenía después de las clásicas y, bueno, pues me lo tomo con relativa tranquilidad y lo único que quiero es simplemente pues ir entrando en carrera, poniéndome en marcha, que para mí es lo más importante.
El líder de la Volta, el noruec Thor Hushov, no domina aquest tipus d'etapes. Caldrà veure com resisteix una jornada de 190 quilòmetres tan complicada com aquesta.
Els pilots de la Fórmula 1 ja són a Mònaco. Demà comencen els entrenaments. Divendres tota l'activitat s'atura per culpa del mercat. Sapiguem ara quin ambient es respira al circuit amb més glamour de tota la Fórmula 1. Enviat especial, Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, estan fent els preparatius de cara a aquest gran premi. També a poc arriben els pilots i fan les seves compareixences de premsa. Fernando Alonso, que ha guanyat aquí els dos últims anys, el 2006 i el 2007, i precisament a Mònaco podria sumar el punt 500 de la seva carrera esportiva a la Fórmula 1. Només li fa falta un, tindrà més difícil marcar el 50è podi de la seva carrera esportiva. En té ara 49. Fernando Alonso, però, espera fer un bon paper al circuit de Monte Carlo aquest any.
Hombre, siempre cuando se llega a Mónaco,
por lo menos yo, supongo que todos los pilotos confiamos en nosotros mismos más que ningún circuito por eso, ¿no? Por la leyenda de que Mónaco es un circuito de piloto y donde aquí tienes que dar el do de pecho. Y estoy confiado de que puedo hacerlo bien y de que puedo sacar unas décimas de más que en otros circuitos no puedo hacerlo, ¿no? O sea que a ver si salen bien las cosas.
Demà a partir de les 10 del matí comença la primera sessió dels entrenaments lliures. Hi ha previsió de pluja, no per demà, però sí que podria caure aigua aquí al cap de setmana, dissabte i diumenge a la cursa aquí al circuit de Monte Carlo.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda. Catalunya
Ràdio. Parlem ara de bàsquet, a punt la semifinal catalana de la Lliga ACB. Sense temps per descansar, demà ja es disputarà el primer DKB Joventut Barça. Gemma Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip badaloni té el factor pista a favor i això el converteix en favorit.
També en favorit es converteix l'escorta Rudi Fernández, que va ser decisiu als moments clau del partit d'ahir. Després de l'eliminació de la Casballo i, per tant, de Marc Gasol, MVP de la fase regular, Rudi es podria convertir en el jugador clau d'aquesta fase decisiva de la Lliga. Però això es veurà a partir de demà, dia en què comencen els play-offs de semifinals. El primer partit es jugarà a l'Olímpic de Badalona. Tothom parla de la condició de favorita de la penya per guanyar el títol, però els jugadors no en volen parlar d'això. Rudi Fernández explica que no li agraden els favoritismes i recorda que el pressupost de la penya és molt inferior al de la resta d'equips.
No m'agrada pujar com a favorita a un equip, no? És cert que al ser segons de la classificació i el Madrid està fora, pues, tenim moltes opcions per poder guanyar aquest títol, no? Però nosaltres no tenim el pressupost que té el Tau o el Barça i jo crec que seria treure pressió equips grans, no? Nosaltres som un equip gran, però amb un pressupost bastant assequible i tirant cap a baix.
A més de la pressió, els verd i negres tindran menys temps per preparar el partit que el seu rival, el Barça. L'equip blaugrana s'ha pogut preparar des de dilluns perquè va aconseguir eliminar el Llorente a Bilbao en només dos partits. Per la seva banda, el Joventut només disposarà d'avui i de demà al matí per poder preparar el partit. A més, els tres partits contra el Girona han estat intensos i això pot fer que l'equip arribi més cansat. Rudi Fernández.
Han sigut tres partits molt durs amb el Girona i ells han pogut guanyar per la via ràpida al Bilbao, no? Jo crec que és això, que ells han tingut temps per preparar aquest partit i nosaltres no tindrem ni 48 hores, no?
L'altre partit de semifinal s'enfrontarà al Tau Vitoria contra l'Unicaja de Màlaga. El Vitoria es va classificar ahir després de guanyar el Pamesa per 82-61.
El damnificat d'ahir és la Casballo Girona. Més preocupant que el resultat en si van ser les declaracions del seu tècnic Pedro Martínez sobre la supervivència de l'entitat. Tomàs Llebre, Girona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Declaracions alarmants que convé analitzar en profunditat.
La Casballo Girona ha tancat la Lliga ACB a la vuitena posició de la classificació i amb el seu entrenador Pedro Martínez, que té un any més de contracte, alineat els arguments del grup de directius de l'entitat que volen vendre un panorama de futur gens afalagador.
Les notícies que tenim al respecte del nostre futur són increïblement dolentes. Per primera vegada jo estic amb el pitjor, diguem, no? O sigui, fins ara no hi ha sigut mai tan pessimista, però crec que el que ha passat les darreres hores a nivell intern dintre del club són notícies molt dolentes i jo penso que realment el futur del bàsquet a Girona jo el veig ara negríssim.
Amb l'Ajuntament i la Diputació de Girona força contrariats després d'haver hagut d'intervenir aquests últims dies per solucionar problemes especialment greus, el president del club, Josep Amat, en declaracions al programa Els millors anys de la nostra vida, va donar aquest missatge d'esperança de cara al futur.
A mi m'agradaria doncs, seguir pensant que a partir de demà ens posarem a treballar amb tothom qui vulgui sentar-se a la taula amb nosaltres per seguir treballant i per seguir garantint doncs, un bon bàsquet a Girona. Si no el podem tenir a aquest nivell, doncs, bueno, potser haurem de tenir d'un altre nivell. No passa res, vull dir, en fi, la vida és com és, no?
Fons del Consell d'Administració del mateix Club Bàsquet Girona han explicat a aquesta emissora que hi ha diverses vies i estratègies obertes amb l'esperança de garantir aquesta continuïtat del bàsquet ACB a la ciutat.
Zurich Connect t'ha ofert els esports.
Increïble, senyors, això és increïble! 0,5 des de 0,5 euros al dia!
Ara amb Zurich Connect, l'assegurança del teu cotxe des de mig euro al dia i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Zurich Connect, connecta amb els experts.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Encara més bàsquet, aquesta matinada comencen les finals de conferència oest a la NBA amb un protagonista català. Gisela Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
Els Lakers de Pau Gasol jugant contra el San Antonio Spurs a Los Angeles.
L'equip de Los Angeles Lakers s'enfronta aquesta matinada que ve a l'actual campió de l'NBA, el San Antonio Spurs. Els Spurs arriben amb jugadors decisius com Parker, Duncan i Ginobili. Els tres amb què van aconseguir els tres últims campionats, els quatre que ja tenen, el 1999, el 2003, el 2005 i el 2007. Els Lakers, que van guanyar els del 2002, confien que el gran estat de forma de Kobe Bryant i l'aportació d'Odom, Fischer i la gran estrella catalana Pau Gasol els dugui a la victòria. L'entrenador dels Lakers, Phil Jackson, creu que avui faran un partit millor del que van fer l'últim contra els Utah.
Well, we have to be better defense. Hem de fer una millor defensa en els rebots de la que vam fer contra Utah. No hi ha cap dubte que els van donar moltes oportunitats. Això també forma part del seu bon joc i de la manera com juguen. Potser no vam ser prou dominants com ens hauria agradat, però penso que jugarem bé el proper partit.
El primer partit de la Conferència Oest es jugarà als Staples Centers de Los Angeles, on precisament els Lakers, en l'última setmana de la temporada regular, van guanyar els Spurs per 106-85. A l'altra final de conferència, Boston domina Detroit per 1-0.
Avui s'ha presentat a Barcelona la Festa de la Bici dels Patins, cita esportiva i popular que ocuparà els carrers de la ciutat el 8 de juny.
Aquest any serà la 28a edició d'aquesta festa. El passeig començarà a les 10 del matí des del carrer Aragó entre Balmes i Passeig de Gràcia per a les bicis i des de Passeig de Gràcia entre Aragó i València per als patins. El punt d'arribada serà el mateix per a tots els participants, plaça Espanya amb Avinguda Maria Cristina. El delegat d'Esports, Pere Alcover, ens explica quines són les expectatives que tenen.
L'expectativa que tenim de participació, l'any passat vam arribar pràcticament a 15.000, doncs seria arribar a aquesta xifra i, evidentment, si és possible, superar-la. No? Insistim sempre que és una prova festiva, no és una carrera ciclista. Es tracta de venir a passejar, de venir amb la bicicleta i venir en pla familiar.
Al llarg de la festa hi haurà activitats i exhibicions, com per exemple la del campió del món de bike trial, César Canyes.
I doble èxit per l'alpinisme català a l'Himàlaia. Una expedició de Gràcia ha pujat a l'Everest, una de Girona ha pujat al Macalú.
L'equip de muntanyistes format pels escaladors catalans Xavi Aymar i Xavi Àries, del Club Excursionista de Gràcia, ha arribat aquest matí al cim de l'Everest, d'exactament 8.848 metres. Els dos muntanyencs havien previst 7 o 8 hores per pujar del coll sud de la muntanya al cim, però a causa dels problemes amb les autoritats del Nepal pel recorregut de la torxa olímpica, n'han tardat 12. El president del Club Excursionista de Gràcia, Francesc Sanahuja, ha explicat les dificultats amb què s'han trobat els excursionistes.
Donat que els militars nepalesos també van posar barrera a poder fer pujades i baixades per poder fer aclimatació, per un cantó va afectar aquesta dificultat d'aclimatació i, en segon lloc, va impedir que les expedicions poguessin pujar gradualment. O sigui que es van acumular expedicions arreu del món al camp base i això ha dificultat molt tot el que era el tema de desenvolupament d'aquesta activitat.
D'altra banda, el Macalú és la cinquena muntanya més alta del món i fa 8.463 metres. Els gironins Blanc Cardenaz i Jordi Cervosa van fer aquest cim diumenge al migdia i ahir a la nit van arribar al campament base. Jordi Cervosa explica com ha estat l'ascensió al Macalú.
Ens vam perdre en el camí de pujada, llavors ens vam trobar amb unes expedicions que anaven amb xerpes amb oxigen. Vam estar pràcticament tot el dia obrint traça a nosaltres fins al final que els vam dir a veure si podíem passar. I no sé, va ser una jornada d'unes 20 hores.
Els dos gironins estaran al campament de base 2 o 3 dies més.
I l'últim minut de l'Esport al Punt el dediquem, com cada dia, a la guia de l'Esport Televisat.
A les 3 de la tarda, per Eurosport, 11a etapa del Giro d'Itàlia entre Urbino i Cesena. L'italià Visconti defensa el lideratge de la prova. Encara en ciclisme, a 4:45 de la tarda, el Canal 33 i la 2 ofereixen l'etapa de la volta entre Banyoles i la Seu d'Urgell. A 6:45 hi ha futbol, el torneig sub-21 de la Toulon per Eurosport. I a 8:45 la final de la Champions, entre el Manchester i el Chelsea, a través de Canal Plus i Antena 3. A més, hi ha el partit de la Copa Libertadores Atlas de Mèxic Boca Juniors per Canal Plus Futbol a 1:15 de la matinada.
Amb això acabem. Gràcies per la vostra atenció i bona tarda a tothom.